fred.
Adolescents XL amb Roger Carandell.
Bé, anem a fer un repàs una mica més periodístic a aquesta hora del que ens ha deixat l'actualitat aquests últims dies, aquests últims moments. Cèlia Formenti, bona nit.
Hola, bona nit. Sí.
Avui és 4 de març i és el Dia Internacional de la Conscienciació contra el virus del papiloma humà.
Home, sí.
Un dels virus més comuns del món i del qual ens podem contagiar ja d'adolescents. Es diu que el 80% de les persones el tindran en algun moment de la seva vida i en el pitjor dels casos pot derivar en càncers com el de coll d'úter, el d'anus, el de vagina, vulva i penis. En fi, que res de bo és el que ens porta aquest virus. Cèlia, a veure, algunes coses que ens anirà a saber del papiloma humà.
Sí, és un virus que es transmet per via sexual, pel contacte de la pell o de les mucoses. Afecta 8 de cada 10 persones sexualment actives, tant nois com noies. En el cas de les noies, és el responsable del càncer del coll uterí, que, recordem-ho, és el segon més freqüent entre noies de 15 i 40 anys.
I si no ho tinc mal entès, és per això, no?, que recomana a tots els adolescents que es facin revisions ginecològiques un cop l'any. Com més es pot prevenir, això?
Doncs només hi ha tres vies de prevenció completament efectives. Seria l'abstenció sexual, una, per vida.
Bueno, doncs
segona, l'ús del preservatiu. O tercera, la vacunació.
Doncs escolta'm, no s'està fent tan malament, eh?
A Catalunya, des del 2018, ja s'administra la vacuna a totes les nenes d'11 o 12 anys, per tant, de sisè de primària, a les escoles. Però si ets més gran i no la portes, has de saber que fins als 26 anys encara te la pots posar. Precisament aquí arriba el conflicte.
Es vacunen les nenes, has dit.
Exacte.
Però si tothom pot ser portador del virus, aquí no encaixa el trencaclosques.
El que no encaixa és que la sanitat pública ara mateix només financia la vacuna a les nenes. I es va decidir així perquè es va pensar que els nois podrien beneficiar-se de la immunitat de les noies. Un argument que ara mateix queda una mica desfasat perquè no és el cas, òbviament, de les persones homosexuals, per exemple.
Clar, no n'hi havia el 2008, això ho hauríeu de saber. En aquell moment no existien i no ho van pensar.
Precisament, avui...
Anem tard, anem molt tard, sempre.
Avui, per denunciar-ho, metges i pediatres de tot l'estat han firmat un comunicat on demanen que la vacuna s'estengui també a nens adolescents. I ara només es vacunen si es demana explícitament. Cal destacar que el BPH està relacionat amb el 40% dels casos del càncer de penis. Per tant, estaria prou bé començar també a vacunar nens per sistema.
Doncs molt bé, gràcies per aquesta informació. Ara l'ampliarem. Cèlia, bona nit.
Bona nit.
Gràcies, Bru, bona nit.
Bona
descansa.
Nit, us escolto.
Gràcies. Han fet una bona moguda, el tema del papiloma humà.
Moguda, Roger. Potser hauríem de trobar una nova paraula, tot i que, mira, com a resum de l'augment de virus, que acabaran amb nosaltres algun dia o altre, no està malament, moguda.
De seguida, Adolescents XL, conversarem amb tres sanitàries que tracten diàriament amb aquest virus i veurem si ens porten alguna bona notícia, perquè el que acabem d'explicar ara no hi havia res de bo. En fi, ara parlem amb ells. Bé, doncs, fa un moment hem explicat què és el virus del papiloma humà.
L'estudi demostra que un 14% de les dones espanyoles estan infectades pel virus del papiloma i que aquesta xifra es multiplica per 2 i arriba al 28% en la població femenina entre 18 i 25 anys.
Tot i que és una de les malalties més comunes entre els joves, s'ha de dir que durant anys no se n'ha parlat potser prou obertament i d'alguna manera això l'ha convertit en una malaltia amagada i potser menys coneguda del que hauria de ser, almenys per les seves conseqüències. A aquesta hora ens acompanyen a l'estudi tres professionals sanitaris que ens ajudaran a respondre moltes d'aquestes preguntes que ens hem fet aquests últims minuts. Són la Paula Pere Miquel, que és metgessa especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública i Epidemiologia de l'Institut Català d'Oncologia, en Marc Oliva, metge especialista en Oncologia de l'Institut Català d'Oncologia, i l'Irene Abad, que és metgessa especialista en ginecologia i obstetrícia dels germans Trias i Pujol de la CIR de Santa Coloma de Gramenet. Que fem aire.
Bona nit
i benvinguts a totes.
Hola, bona nit.
Com Comencem pel principi, perquè amb la Marta tenim moltes preguntes, i també per una de les qüestions que de vegades porten associades a moltes fake news. Ho hem vist amb el coronavirus. A veure, l'origen del papiloma humà. Què en sabem? D'on surt? Des de quan està entre nosaltres?
Doncs el virus del papiloma humà fa bastant de temps que està entre nosaltres, però sí que és veritat que en els últims anys és quan s'ha fet més descobriments, no?, relacionats amb el propi virus i amb les malalties que pot ocasionar. I, de fet, encara estem fent descobriments contínuament de diferents aspectes encara del virus.
I com a professionals, actualment, de l'1 al 10, quan us preocupa? El virus del papiloma.
Preocupa, bastant.
Podríem dir que és una malaltia que està controlada o més aviat no?
Estem en procés de controlar-ho, però encara no es pot dir que estigui controlat del tot. La vacunació, que ara en parlarem, és una de les eines que ajudarà a aquest control.
Anem a coses pràctiques. Com es transmet, no?, en relacions sexuals, entenc, i com el podem agafar? A veure, casos pràctics, coses que ens poden passar i que el podem pillar.
La transmissió, com bé dius, és per via sexual, no?, majorment, és a dir, tant sexe oral com penetració, vale? Entre homes i homes, homes i dones, no hi ha diferències, eh? La transmissió a través de la saliva és molt baixeta, eh? I no tampoc ens transmet per contacte amb objectes, no?, sinó que ha de ser un contacte humà, pell-pell, i, bueno, podem agafar, pues, amb qualsevol relació que puguem tenir, un dissabte a la nit, sortint de festa, no?, i, pues, lligar amb qualsevol persona, no?, i tenir una relació sexual esporàdica, sobretot sense protecció, sense preservatiu, que és quan hi ha més risc, realment, de transmissió del papiloma.
Ara hem après entre tots una mica la famosa R, i tots ens creiem una mica epidemiòlegs, tots plegats. Aleshores, si ho posem en la clau de papiloma, quin és el risc de transmissió que tenim ara? Teniu R, els experts, sí, en papiloma?
Tenim R, i és una R que ens hauria de preocupar,
sí?
No? Depèn molt del tipus de virus, perquè dins de la família del papiloma, doncs, hi ha moltíssims virus, no? Però podríem dir que va, en general, entre 1 i 8, vale?
Ui!
Sí.
Ho tenim disparat, això?
Ho tenim disparat.
Per favor, us heu estudiat, aquest uf. Ara notat que tenies el tema,
Estem va passar una època, el mes d'abril, obsessionadíssima amb la R, t'ho prometo. Llavors, òbviament...
L'hem d'aplicar aquí, també. I sobretot, el que ens ha de preocupar és que pel tipus de BPH-16, que és el que produeix la majoria dels càncers, doncs és especialment alta, és entre un 6,6 i un 8.
Vale, llavors, comentàveu tots que el virus el podries agafar una nit de festa tenint relacions sexuals amb algú, però com comences a notar que el tens i quins símptomes són?
Aquest és el problema, que moltes vegades no notem que tenim el virus. En molts casos és asimptomàtic, per això també es dona molta importància als programes de cribatge. És a dir, en el cas de la ginecologia, per exemple, que una noia o una dona vingui a la consulta i es pugui fer una citologia per detectar si aquest virus està provocant alguna malaltia o no. Però sí que podem tenir alguns símptomes d'alarma. En el cas de la ginecologia, podrien aparèixer lesions de tipus berrugues a la part dels genitals externs o interns, és a dir, a la vagina i al cèrvix també en podrien aparèixer. O també ens pot alarmar el fet de sagnar amb les relacions sexuals o sagnar en moments que no toca tenir la menstruació. Això podria venir donat per altres malalties, però el virus del papiloma també podria donar-ho.
I en el cas dels homes?
També podem tenir berrugues a nivell dels genitals masculins, a l'àrea del penis, per exemple, a l'àrea dels testicles. També podem tenir a l'anus, vale?, que és un dels llocs més freqüents, i també podem tenir a la cavitat oral, a la part de lo que anomenem l'orofaringe, que és on estan les amígdales i l'úvula. A vegades poden aparèixer petites lesions en aquestes àrees, que són lesions asimptomàtiques, però que es veuen, creixen, i que en alguns casos, depenent del tipus de virus que hem tingut, poden desenvolupar el que anomenem lesions precanceroses i que aquestes acabin provocant un càncer. No totes les lesions que apareixen són malignes ni precanceroses.
Gràcies, perquè m'estic posant hipocondríac, perquè...
Les berrugues... És que, clar, com a oncòleg estic sesgat. Però totes les berrugues que apareixen, la majoria són benignes, de fet, i es cremen, vale? I les lesions precanceroses també es poden treure fàcilment. Lo important és detectar-ho. De fet, els virus que provoquen les berrugues no són els mateixos que provoquen les lesions precanceroses. Són diferents tipus de virus.
Doctor, doctores, ens podem curar si l'hem agafat?
ens podem curar i ens curem en la majoria dels casos.
La majoria de les infeccions reverteixen, val? S'estima que un 80% de les persones de nosaltres en algun moment de la nostra vida ens hem infectat o ens infectarem pel virus del papiloma, però només en un 10% dels casos acabaríem desenvolupant algun tipus de lesió, amb el que, bueno, pot haver-hi certa tranquil·litat, però com que les lesions són o podrien ser potencialment greus, doncs hem de fer coses per poder-les evitar.
Mm-hmm. A veure, a mi em costa d'entendre perquè vaig fer batxillerat humanístic i som molt de lletres, com és que el virus del papiloma humà, i ho esteu comentant des de fa estona, en alguns casos pot derivar en càncer, perquè és com els virus provoquen càncer, perquè en l'imaginari de tots ens sembla que el càncer és una malaltia,
cosa, sí.
I els virus són una altra. Llavors, què els hi passa a aquests que es toquen?
Els virus provoquen càncer. De fet, tenim un percentatge relativament alt de càncers que estan relacionats amb els virus, no només amb el virus del papiloma humà, però també amb altres virus, com els virus de l'hepatitis, en el cas del càncer de fetge, o el virus de la mononucleosi, en el cas del càncer de nasofaringe, no? Per exemple, és a dir que els virus com provoquen càncer? Doncs perquè es posen dins del nostre material genètic, provoquen mutacions, no? I fan que les nostres cèl·lules pues, acabin creixent molt ràpid i provocant el que és un tumor. En aquest cas, un tumor pues, maligne. I això és una cosa que passa. Evidentment, com comentava la nostra companya, no totes les lesions acaben provocant un càncer. És un percentatge bastant baixet.
Quin número? Quin número de percentatge per estar una mica al cas? Quin tant percent, si és que és així de senzill de dir?
No és tan senzill de dir ni d'estimar, però que depèn del tipus de càncer. També, per exemple, sabem que el virus del papiloma és causa necessària del càncer de coll d'úter, és a dir, no tindríem càncer de coll d'úter si no hi hagués virus del papiloma.
Mm-hmm. Vale? Wow. Val.
I també sabem que el càncer, per exemple, de les amígdales o de la faringe, hi ha una, el que anomenem una fracció atribuïble, no? És a dir, la quantitat de càncers que apareixen a la faringe, quants són deguts a aquest papiloma? Doncs aproximadament un 20 o un 30% en la nostra àrea, mm-hmm. però si ens n'anem a Estats Units o Canadà, pot arribar fins al 80-90%.
No tot són males notícies, perquè existeix una vacuna, no?, pel papiloma. A Catalunya es posa només a nenes de 11 a 12 anys a 6è de primària i està finançada per la Seguretat Social per noies fins als 26 anys. Si te la vols posar més tard, què passa i per què s'ha marcat, diguéssim, la línia aquesta vermella als 26?
No és ben bé així, no? S'ha establert que la vacunació es fa a les escoles amb les nenes de 12 anys perquè és l'edat on se suposa que encara no hi ha relacions sexuals. Vale? De manera que ens trobaríem amb nenes que són verges del virus i que si les protegim, doncs estaran protegides des del primer moment. La vacuna està finançada en més supòsits, val? Està finançada amb les dones que ja tenen lesions neoplàstiques o preneoplàstiques que tinguin de cèrvix, especialment, val? A qualsevol edat. També està finançada amb els homes que tenen sexe amb homes fins als 26 anys, val? Amb els homes i les dones que siguin treballadors sexuals també fins als 26 anys, que tinguin VIH fins als 26 anys, o que estiguin immunosuprimits a causa d'un trasplantament. Vale? En aquests supòsits hi hauria la vacunació tant amb homes com amb dones, vale? I s'allargaria una mica més l'edat.
I és una vacuna per tota la vida o cal tornar a posar-ne alguna dosi?
La protecció és per tota la vida o és molt a llarg termini, i el que s'està veient ara últimament és que vam començar ficant 3 dosis de vacunes, ara ja estem ficant 2 dosis de vacuna i s'està començant a fer bastanta recerca per intentar només haver de ficar una dosi de vacuna i tenir una immunitat suficient per protegir-nos de totes aquestes lesions.
I, a veure, el tema dels nens, perquè si ets nen no et vacunen, però si en canvi dius que ets un nen homosexual, llavors sí que et vacunen? Funciona així?
Una mica funcionaria així. Estaria finançada en aquests supòsits. Val? No obstant, és una vacuna que es recomana tant amb nens com amb nenes. Hi ha un punt diferent, no?, amb el que ve a ser el finançament. El finançament, al final, bueno, hi ha una sèrie de criteris econòmics per establir quines vacunes entren dintre un calendari o no, amb una sèrie de criteris que s'avaluen. Val? Amb els nens sí que estaria recomanada, però a casa nostra no està finançada. Val? Però sí en altres països. Hi ha molts països que potencien aquesta vacunació tant de nens com de nenes.
I jo voldria comentar també que suposo que estaran d'acord amb mi, la Paula i el Marc, que recomanem la vacuna a qualsevol edat. Això és una pregunta que tenen en molts casos els pacients o les pacients. Encara que hagis començat a tenir relacions sexuals, et pots vacunar i, de fet, és beneficiós per tu el fet de vacunar-te.
I el límit dels 26 anys és per alguna cosa? És a dir, jo que en faré 28, me la podria posar?
Vas un any tard, Marta.
Criteris econòmics, una altra vegada.
Val. És simplement que entra per la Seguretat Social i a partir dels 26 ja no.
Te la pagues tu.
Exacte. Jo recordo, perdona, que a l'escola jo no vaig entrar.
Estaves
en el límit quan van començar a fer la vacunació primària. Jo ja
et van ajust,
però... Exacte, em van ajust.
A quant està la vacuna del papiloma, si l'hem de pagar?
De preu?
Uns 170 euros la dosi, però és preu lliure. Són 3 dosis, d'acord? La vacunació, i llavors el que recomanem sempre és preguntar en diverses farmàcies a veure qui té el millor preu.
I és veritat, i de vacuna només n'hi ha una? Hi ha només com una farmacèutica que n'hagi fet o n'hi ha més?
Hi ha una vacuna.
Monopoli.
També és veritat que... Hi ha estudis i actualment de recerca on també s'agafen voluntaris sans que vulguin vacunar-se, i això és molt important perquè la gent que sigui interessada pot buscar, no, online si hi ha algun estudi on, per exemple, pugui participar i obtenir aquesta vacuna de manera gratuïta. Vull dir que això sempre es pot preguntar. I una mica tirant en el tema dels nens, vacunar-se és molt important perquè sabem que, a més, la transmissió sexual la porta, diguem, l'home, no?, en la majoria de casos, en la majoria de relacions, no? I això també és important incidir que hauria d'estar, probablement hauríem d'anar cap a poder finançar nens i nenes. Hi ha estudis de cost-efectivitat que s'han fet a altres parts del món on es demostra que és cost-efectiu vacunar tant nens com nenes a l'edat de desenvolupament sexual.
Creieu que arribarà un dia que s'aturarà la transmissió i desapareixerà el papiloma?
Tant de bo. De fet, l'Organització Mundial de la Salut el que s'ha plantejat és poder eliminar com a primer càncer que s'elimini el càncer de cèrvix. I per poder eliminar aquest càncer passa bastant per reduir molt la circulació del virus del papiloma a la societat.
I s'ha avançat molt en l'última dècada en temes de, jo què sé, tractaments, de gent que es cura, percentatges...
En quant a tractaments, jo crec que les dades són similars, perquè el tipus de tractament que oferim és similar. Sí que parlo del càncer de cèrvix, que potser és el que més afecta el virus del papiloma. Es coneix molt la progressió de les lesions, és a dir, ha parlat en Marc abans, que es comença amb una lesió premaligna, diem que pot ser de baix grau, al cap d'un temps pot passar, si el cos no aconsegueix eliminar el virus, perquè no oblidem que el nostre sistema immunitari lluita contra el virus i en molts casos, sortosament, aconsegueix eliminar el virus i eliminar les lesions que aquest virus fa. Nosaltres normalment, si tenim la sort de detectar les lesions en un estadi de premalignitat, és a dir, quan encara no estem parlant de càncer, el que fem és una conització, és a dir, un tall, una cirurgia de la primera part, de la part més externa del coll de la matriu. Amb això el que fem és eliminar totes aquestes cèl·lules que s'estaven transformant cap a malignes. I aquest és un tractament que es fa des de fa molts anys i que de moment no tenim cap manera de millorar.
Hi ha alguna cosa molt important que ens haguem descuidat de preguntar i que penseu que s'ha d'explicar avui aquí?
Podríem parlar molta estona, realment, però jo crec que l'important és transmetre el missatge de que el virus del papiloma hi és, que és molt prevalent, que es transmet per via sexual i que, per tant, podem prevenir aquestes infeccions de dues maneres, que és utilitzar el preservatiu i vacunar-se, sobretot. Perquè, com deia ella, els càncers de cèrvix es poden prevenir molt fàcilment, però per altres tipus de càncer, com són el càncer d'anus, el càncer de penis o el càncer de faringe, no tenim encara mecanismes per poder prevenir o detectar lesions abans que facin el càncer. Tot i així, també cal dir com a to positiu que els càncers relacionats amb aquest tipus de virus tenen millor pronòstic que la resta de càncers, és a dir, que es curen més sovint i més freqüentment.
Bueno, mira.
No, i que cal anar a fer-se revisions, això crec que ens ha quedat claríssim.
Sí, ha quedat claríssim. Marc, Irene, Paula, moltíssimes gràcies per haver vingut. Jo crec que s'ha entès bastant bé, almenys ens han quedat clares coses que voltaven pel cap i que a vegades no dominem. Per tant, moltíssimes gràcies i fins aviat, que tingueu un bon estiu, si no ens veiem.
A vosaltres, bon estiu.
Gràcies.